euros, ahora por 1.679.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el 12 de febrero, Smart Days en tienda web y app del Corte Inglés.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. En 10 minuts arribem a 12:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz i sempre encantadíssim de parlar amb vosaltres, amb núvols, sense núvols, si plou, si no plou. I a més, tenim uns dies i tenim uns temes força interessants i començarem parlant... Avui parlarem molt d'educació, molt d'orientació, molt de... bàsicament un ventall de moltes coses que... bàsicament desemboquen totes en el coneixement, en aquest cas, no? Avui és 11 de febrer, i ja sabeu que aquestes són... cada dia té una data internacional, un homenatge a, un record a. Avui és el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència. És una qüestió cabdal. Per què es posen dies com aquests? Mira, bàsicament perquè som una societat que en el seu moment, fa dècades, la dona... em permeteu que ho digui així, era considerada més tonta, bàsicament. Si em permeteu que ho digui així, ho diré així i ho he dit així a cara perro. Perquè és veritat, fa unes dècades era així, es menyspreava la intel·lectualitat de la dona. I és una realitat. Un cop això, la societat va avançant, entrem ja en democràcia, les coses ja van començant a funcionar, s'intenta donar un cop de gir i un cop de timó a tot això. És veritat, s'està aconseguint, però a poc a poc. Possiblement massa a poc. I per què ho dic això? Ho dic perquè som una societat que avui en dia no ens podem permetre, ni abans, que és la lògica, ni ara, menys, no ens podem permetre el luxe de perdre cap neurona, cap talent necessari per fer avançar la societat. D'això i d'aquí la importància d'aquest 11 de febrer, Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència. De fet, fa 10 anys que les Nacions Unides van impulsar aquesta iniciativa, que té com a objectiu principal visibilitzar, sobretot, el treball de les dones que es dediquen a la ciència en totes les àrees d'investigació, així com fomentar l'interès per aquesta branca del coneixement entre el públic de diferents edats. Perquè des de petits és interessant ja donar-li allò de... Què en tenim un bon peu, no? Què en tenim un bon peu a la ciència perquè no ho trobin com una mena de valla plasta, no? Pues tres quarts, no? Sobretot els nens i les nenes. Que entrin a la ciència nens i nenes. I falta fa. Falta fa. Perquè precisament a ciències els alumnes catalans no... no és que siguin especialment brillants, no treuen bona nota. Yolanda Canales, com estàs? Tu què tal a ciències? Com ho tiraves tot això, tu?
A mi és que se'm donava força bé tot, la veritat.
Ara eres l'empollona sí. De classe.
La veritat és que sí.
Eres l'empollona.
No, ara, després ja, saps, en aquestes coses que nosaltres som vells, tu sí que m'entendràs. Jo vaig agafar després el batxillerat sí. I això, lletres mixtes. Vull dir, jo em vaig decantar per les lletres. Però no... I de totes les assignatures, en mates sí que és veritat era la que portava més fluixa.
Sí, perquè les mates acostumen a ser un os difícil, bueno, difícil d'entendre, perquè un cop les entens ja és sí o no, vull dir, acaba sent la més fàcil, no? Per això, si mires informes com PISA o TIMSS, les notes dels alumnes catalans...
Sí, no són excelses, precisament. No. Estan a la cua no només d'Europa, sinó també d'Espanya, en comprensió lectora, matemàtiques o ciències. I no ajuden tampoc propostes com les que va fer la Conselleria d'Educació per al batxillerat, atenent doncs, una ordre ministerial, d'unificar matèries com física i química o biologia, geologia i ambientals, cosa que reduiria les hores de docència en aquests àmbits, no? En els àmbits científics, precisament. Per cert, que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat, ho va fer fa uns dies, que es puguin agrupar matèries en àmbits del batxillerat i ha determinat que ha de ser obligatori oferir una segona llengua estrangera a segon. Això és un apunt que faig jo.
I ben fet perquè és interessant que entri la justícia a parlar d'aquestes coses quan no haurien de ser possiblement la lògica dels professionals
el
sentit comú el que ho fes.
Però no hi ha sentit comú, no només de la Generalitat, sinó parlo dels diferents governs a Madrid. El cert és que informes efectivament com el TIMSS i que avalua el nivell de matemàtiques i ciències, el que ha posat de manifest és que hi ha bretxa de gènere, que ha augmentat fins i tot respecte a l'edició del 2011. Això, estem parlant ara en concret en dades de Catalunya. En matemàtiques, les noies han baixat el seu rendiment 6 punts, que són 3 vegades més que la dels nois, i la diferència ja se situa en 18 punts. I estem parlant de resultats per a nens de 10 anys. Nens o nenes, que seran els científics del futur, se suposa. Però ara què ens trobem? Doncs, segons dades del Departament d'Universitats, durant el curs 2023-2024, elles, les noies, van suposar el 56% dels estudiants de ciències, però a matemàtiques, per exemple, no van arribar a ser el 37%, i en enginyeries, en general, sense concretar-ne cap, representen aproximadament un de cada tres estudiants. I són només alguns exemples. I en això, precisament, per això també hi ha jornades com les d'avui, s'estan embolcant moltes dones que són científiques, professores i estudiants que volen trencar aquesta bretxa de gènere. I en aquesta línia s'ha de destacar una prova pilot que es va posar o que va posar en marxa la Facultat de Ciències Socials de Manresa, de la UBIC, per apropar l'educació científica a les escoles rurals de la Catalunya Central. És un primer pas, no?
Sí, sí,
per fer més atractiu la ciència i poder atraure no només nenes, sinó també nens al món científic. És el projecte Rural Lab 06.
Rural Lab 06, no? que porta precisament tot això, tot aquest CUC per interès per la ciència a les zones rurals de Catalunya, no? Doncs, si et sembla, parlarem amb una de les responsables del Rural Lab perquè ens expliqui moltes coses, d'entre d'altres coses, perquè parlarem amb ella d'unes quantes coses, unes quantes preguntes que tinc aquí preparades. És la Montserrat Pedreira, que és doctora en educació i directora del grau en mestre d'educació infantil de la Facultat de Ciències Socials de Manresa i, a més, la promotora, una de les promotores d'aquest projecte Rural Lab 06. Montserrat, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia.
Estic content de tenir-te aquí avui, per parlar d'aquest tema.
Sí, és un tema que ens apassiona.
Força interessant, a més, perquè, ostres, el punt de passió és com estimular a un nen o una nena que s'interessin sobretot per la ciència o la investigació.
Sí, però si t'hi fixes, els nens i nenes, des de ben petits, són exploradors nats.
Això sí.
Remenen tot, volen saber tot. De fet, estan coneixent un món nou que estan interpretant amb les seves regles. I al final la ciència el que fa és interpretar els fenòmens del món, només que amb unes regles una mica més desenvolupades. Llavors nosaltres parlem de que els nens fan ciència des del néixer de manera natural. I el que hem trobat aquí en el Lab 06 és una manera d'acostar-los a la ciència que segueix la seva manera de relacionar-se amb el món. Els oferim ciència en format joc.
En el fons, la ciència és una mica, si em permeteu la diferència, és una mica jugar, no?, a veure què passa.
Sí, és joc, però és un joc científic, que aquesta és la diferència de ser un joc qualsevol, diguéssim. Nosaltres preparem unes propostes, que en diem orientades, però obertes, que són propostes, doncs, unes rampes amb uns cotxes, unes pissarres magnètiques amb uns materials determinats que s'enganxen o no s'enganxen, uns miralls o no miralls que deixen orientar la llum i un repte que el portis allà on tu vulguis. Si t'hi fixes, són fenòmens de ciència que ells juguen com a joc, vale? Perquè decideixen què volen fer, perquè si estan l'estona que volen, perquè busquen amb els seus companys els companys que els agrada. I per tant, això per nosaltres és molt bo. Però aquest joc, nosaltres ens assegurem, li donem valor d'aprenentatge, i és això, que busquem la intencionalitat científica d'aquest joc.
Jo suposo que és com pràcticament tota la vida, que el primer contacte és essencial, no? Aquesta primera la primera sensació ha de ser molt curosa i que entri molt bé, no?
Clar, de fet, la qüestió està en que si ells des del principi tenen aquest instint natural de curiositat, d'explorar, de saber, de conèixer, com pot ser que al llarg dels anys escolars acabem anul·lant aquesta curiositat, anul·lant aquestes ganes de fer-se preguntes, de tenir iniciativa per resoldre aquestes preguntes? Llavors, sí, si comencem bé des de l'inici, nosaltres sempre ho diem, és molt més fàcil que quan arribin als 18 generin vocacions científiques, que ja saps que és un dels problemes que tenim actualment en el món civilitzat.
O com a mínim que no hi hagi un rebuig, això ja és important,
Exactament, i que no hi hagi un rebuig. I com comentaves, en el cas de les dones i les nenes, això és més greu, perquè sembla ser que des dels 5 anys, hi ha algun estudi que diu que des de més o menys dels 5 anys, les nenes ja comencen a veure que la ciència no és per ells, i el més greu és que decideixen que no és per elles, perquè és un àmbit per gent brillant. I les noies, ja des del principi, ens identifiquem com a no brillants, en benefici dels homes, que us identifiquem com brillants. Vés a saber per què,
Però a mi em queda molt l'atenció que sigui ja des de petites que vingui tot això. Puc entendre, per exemple, altres dècades que això passés, pel que tots sabem, però avui en dia, ostres, em queda força l'atenció que ja d'entrada tan petitetes puguin tenir aquesta sensació. Per què passa?
Bueno, perquè si t'adonaràs totalment amb els nens i nenes que tens al teu voltant, que des del primer moment que neixen, o fins i tot abans de que neixin, el tracte, les expectatives, el que esperen les famílies, el que explica la societat és absolutament diferent.
És a dir, l'entorn, bàsicament és l'entorn, no?, el que posa aquestes carreteres.
Home, l'entorn, vull dir tothom, els que tenen a prop i els que tenen més lluny, però vull dir que és difícil sortir-se d'això. Si t'hi fixes en els jocs, per exemple, una cosa molt, molt senzilla, els jocs que s'anuncien per nenes o que s'anuncien per nens, sovint la posició de les nenes és passiva, és més sexualitzada, i en canvi en els nens sempre són actituds actives, decidides, i això jo crec que són coses que van calant. I bueno, pues, la realitat és aquesta, de moment les noies no es llencen tal com s'haurien de llençar de manera natural a carreres d'enginyeria o de ciències, només en determinats àmbits.
Ostres, llavors va més enllà fins i tot el primer contacte, sinó que és trencar amb un entorn nociu d'encara per despertar aquestes inquietuds, no?
És on estem, com tu deies, estem molt millor que no pas fa 50 anys.
Sí, això, home, només faltaria, si és que estiguéssim igual que fa mig segle, malament aniríem. Això seria un desastre, eh? Però es va molt poc a poc, potser.
Sí, jo crec que sí. Es va poc a poc i a vegades s'avança molt poc a poc i després de cop i volta hi ha un retrocés molt ràpid, no? Però, bueno, avançarem tant com puguem. Des de la nostra posició en el Lab 06, com a formadores de mestres i com a persones expertes en costar la ciència i les mestres, nosaltres el que intentem és que tant nens com nenes visquin la ciència de manera participativa, agradable, i que els hi quedin ganes de continuar investigant i tenint curiositat al llarg de la seva vida.
I Montserrat, què és el Rural Lab? I on s'aplica?
Sí, que vam pensar és que podíem portar una furgoneta amb propostes de ciència a les escoles rurals. Sabeu que les escoles rurals són escoles petites, per tant, on és molt difícil el desplaçament dels alumnes perquè els surt molt car l'autobús, i escoles que estan molt lluny de tot arreu, allà on es mou, no?, de les zones urbanes on es mou, on hi ha museus, on hi ha centres de ciència. Llavors ens va acudir fer que podíem portar una furgoneta a aquestes escoles rurals, i vam anar al Departament d'Educació per demanar-los a veure si els semblava interessant. I en aquests moments hem començat a fer una prova pilot, que hem fet a les escoles de la Catalunya Central, les escoles rurals de la Catalunya Central, que ha tingut molt èxit, perquè no només portem les propostes de ciència pels infants, sinó que a més fem formació a les mestres a partir de les propostes, que això és una de les demandes que també ens venien de les mestres, que a vegades veuen la proposta però no saben quin recorregut donar-hi o quina sortida donar-hi. I en aquests moments estem parlant amb el departament per poder-ho portar a totes les escoles rurals de tot Catalunya.
Doncs, Montserrat Pedreira, escolta, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Vinga, bon dia.
Bon dia, gràcies. Doncs és un què que no ens podem permetre el luxe de no comptar o no incitar qualsevol cervell que ens pugui ajudar com a societat. I en aquest cas encara hi ha molt camí per recórrer, sobretot amb les nenes, que sembla les que, perquè els explicava la Montserrat, les que més reticents per moltes qüestions es troben, no? Va, que de seguida parlem de dues coses. Continuem parlant d'educació, i en aquest cas d'educació per la gent gran, per exemple, jubilats. Un campus, el campus de l'experiència, el campus experiència per gent gran de la Universitat Internacional de Catalunya. Seria altre factor a l'hora d'apuntar-te a continuar, doncs, per què no, adquirint coneixements. De seguida en parlem de tot això, però abans, si em permeteu, parlaré de la salut del vostre cor, perquè hi ha un centre líder en cardiologia que es diu INSCOR. INSCOR són experts, bàsicament, és la seva especialitat, la rehabilitació cardíaca, eh? Cuiden del teu cor, realitzen consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris, i a més ofereixen atenció ràpida i programen la teva visita per quan ho necessitis. Ho pots fer ja trucant al 93 425 1962, 93 425 1962, o a la web que trobaràs tota la informació, inscorbcn.com, inscorbcn.com. I a més, després amb ells parlarem d'una curiositat que segurament compartirem. I és, per exemple, que una persona té un atac de cor, té algun problema cardíac, què ha de fer la seva família? La directa, què ha de fer el seu entorn? S'ha de revisar? És una qüestió genètica o no? En parlarem després en migdia, eh? Va, que de seguida parlem d'educació en gent gran aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
un consejito. Este jueves, viernes y sábado no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
En febrero, vuelven los sábados de ópera en el Hotel Eurostars Gran Marina.
Cadena Cope. Cada sábado, disfruta de un tributo a las grandes arias de la ópera, interpretadas en directo en el bar del hotel. Completa esta experiencia con los mejores cócteles de autor o una deliciosa cena en su restaurante.
Cadena Cope.
Infórmate en grandmarinahotel.com y disfruta de una velada única.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
I en el tema de l'Espanyol, a més, ja soc bon amic de l'entrenador, toca arremangar-se, suar la samarreta, salvar la categoria, i jo crec que ho aconseguiran.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Cope y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Herrera a Cope.
Cope Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Pero yo ya no quiero esperar porque el tiempo se nos vuela.
Parlem del campus de l'experiència. Què és el campus de l'experiència? Doncs ja és una formació pensada per gent gran. Bàsicament és això. Però en parlem de tot això, de què és el campus de l'experiència, com funciona, i en parlem amb el seu director, el director del campus de l'experiència de la Universitat Internacional de Catalunya, el senyor Jordi Mirabell. Jordi, bon dia, benvingut.
Bon dia, bon dia. Moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Jo ja m'estava fent la primera pregunta. Què és exactament el campus de l'experiència? I sobretot, què el fa diferent a altres programes educatius adreçats a majors de 50 anys?
Molt bé. Doncs mira, això és un programa de 3 anys dirigit a la gent que arriba a la jubilació, una tarda a la setmana o dues, depenent, 2 hores de classe, de 4 a 5, mitja hora de descans per fer el cafè i una altra classe. És un programa de 3 anys que li diem programa sènior universitari en cultura, ciència i societat, amb assignatures breus que tenen 2 eixos. Posar-te al dia i obrir la ment. Tu saps molt del que has treballat, però... fem sobretot 6 àrees de coneixements, assignatures d'història, molt d'història, d'art i música, de ciència actual, des de l'astrofísica a la microbiologia, de literatura, sobretot contemporània, de filosofia, pensament polític, etc. I d'una àrea que li diem molt actual, que va des de la geopolítica, els nous mitjans de comunicació, a l'economia, etc. Llavors la gent fa 3 anys, 3 cursos, fa el primer, segon i tercer, quan acaben no se'n volen anar, és a dir, diferent que els joves. Llavors fem programes de continuïtat de 2 anys, en fem 2 ara, un és sobre la nostra Europa, llegats i reptes, i l'altre és el nostre món, el que no és Europa, arrels i destí. I això li juntem tallers, sortides culturals, viatges, treballs en equip de recerca molt interessants, per cert, i fins i tot Erasmus. Tenim, aquest any fem 60 mobilitats de gent gran, alumnes grans, Erasmus, que són d'una setmana. No, però ens acullen altres centres universitaris de grans d'Europa, no? I anem a Zagreb, Wroclaw, Dublín, Udine, Marsella. Aquest any són aquests 5 destins.
Carai, molt bé, i els alumnes, bàsicament, els beneficis ho estàs dient, tot el que s'aplica, tot el que, que es mostra, sí. Però els alumnes que hi participen, què diuen? Quina sensació? Com els hi canvia la vida?
Bueno, alguns els rebem quasi deprimits, perquè la jubilació per alguns, especialment pels homes, però també per les dones, és un crac, és un problema, realment és un moment crític a la vida. Trobem que hi ha molta soledat, la meitat dels nostres alumnes viuen sols. I després no hi ha projecte, no hi ha res a fer. I llavors són potser 2 o 3 dècades de la vida, un terç de la teva vida, potser, no? Que tires per la finestra i aquí, en canvi, troben una oportunitat de reinventar-se, no? De dir, bueno, ara ha canviat la meva vida, d'acord, però hem de seguir participant en la societat, i tinc que actualitzar-me en coneixements, però també en amistats, molt important, en projectes, en noves aficions. Doncs nosaltres ens agradaria ser com un portaavions, doncs aquí arrenquessin per fer més coses amb les amistats i una nova etapa de la vida, que és diferent, naturalment. Clar. Has d'acceptar-la.
Jordi, com encaixa tot això, aquest projecte amb els valors de la UIC, de la Universitat Internacional de Catalunya, i el seu enfocament de l'humanisme o la formació integral?
Sí, no, a veure, la universitat té un fons de sentit cristià, no? I se sent responsable del seu entorn. És un problema molt gran, aquest que dic. Ara mateix el 21% de la població, creixent, a final de dècada seran el 30%, són gent jubilada, I el risc de l'aïllament, de la soledat, de la depressió, una vellesa és molt gran, i fa és patiment individual, però també de l'entorn familiar. O sigui, és un moment en què això és molt seriós, són els baby boomers, estan arribant a la jubilació, nosaltres no podem tancar els ulls, és una necessitat real. Per tant, el nostre programa forma part de l'agència, de l'agenda social de la universitat, de la responsabilitat social corporativa, que diuen, no? I els preus són adequats al pensionista perquè no pugui ningú quedar-se fora, i si algú no vol dir això, també tenim descomptes, no? I aquest és el compromís, no?, amb el nostre entorn i amb un problema humà molt gran, que no és només el personal d'ells, sinó el dels seus entorns.
Doncs, senyor Jordi Mirabell, director del campus de l'experiència, sí, de la UIC, sí, escolta'm, que és per aquesta xerrada fer-nos 5 cèntims del que és el campus de l'experiència, molt amable.
No, al contrari, gràcies a vosaltres, a la COPE. Molt bé. Vinga,
gràcies. Sí, COPE Catalunya, per ser més exactes, Jordi. Mireu, és que hi ha alguna cosa, no, igual no ho compartiu amb mi, però jo deixo allà la reflexió o una impressió, i és que igual la cosa hauria de ser al revés, si fos possible, és una utopia, Quan ets jove, dedicar-te a la festa, a passar-ho bé, que ja ho fan, però sense la motxilla dels estudis. I després ja quan estàs més assentat, quan ja tens el cap on l'has de tenir, que és a dir, és en aquell moment quan et puges al Dragon Khan i comences a marejar-te, doncs en aquell moment, ostres, comences a estudiar, perquè ara ho agafaries amb ganes. Jo, ostres, m'agradaria molt començar a estudiar, per exemple, història. Doncs, ostres, és un bon moment i ara em sento amb ganes, amb il·lusió. I no sé si tots els joves estan així. No, bueno, suposo que és una qüestió d'edat, també. Això també és una bona oportunitat, el que ens explicava el campus de l'experiència. Va, que de seguida parlarem amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, per parlar de l'actualitat policial. Hi ha unes quantes coses avui. Avui la cosa està bé, sobretot la gran notícia, i el primer que li preguntarem serà ja per aquest gran anunci de que tant que els Mossos començaran a controlar, doncs, la gestió de fronteres, bàsicament, ports i aeroports. Ja començarà a estar gestionat pels Mossos. Parlem de seguida a veure quin impacte, quina impressió té el sindicat Safepol, de la que es portaveu, d'aquest tema. I en parlarem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Un actor de leyenda.
Me pregunto quién será.
En 2 papeles míticos.
Soy Robert Roy McGregor.
Consiguió echar a los ingleses de aquí y nadie esperaba eso.
Rob Roy, la pasión de un rebelde.
No se pedirá clemencia,
ni se concederá.
Y Michael Collins.
Si el precio de la paz es el mancillamiento de mi nombre, lo pagaré con sumo gusto.
2 de Liam Neeson.
Cuando arranque, nada podrá pararme.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
En Laboratorios Clinitec, con su pan 1, 2, 3 para bajar de peso y volumen, que es natural, a base de plantas, minerales y vitaminas, ofrece una alternativa más segura y sana para evitar efectos secundarios de químicos o fármacos sintéticos. Así que vamos a escuchar las pautas y consejos de Enriqueta para que dejemos las dietas extremas y te pases a lo natural para bajar de peso y volumen, y en solo 3 semanas vamos a perder de 4 a 7 kilos con el plan 1, 2, 3. Enriqueta, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cruz. Pues fíjate que desde personas que quieren perder unos kilos hasta quienes buscan controlar su peso a largo plazo, con nuestro método para adelgazar de manera natural y te sentirás increíble, sin esfuerzo. Con el plan combates la celulitis, la flacidez, las estrías, la barriga, sin pasar hambre, sin matarte en el gimnasio porque no son batidos. Tú sigues comiendo y está recomendado por cientos de expertos y clientes.
Bueno, además, aparte de perder peso, mejorarás tu bienestar general, con más energía, mejor digestión y una desintoxicación total. Además, es muy fácil de tomar, no sobre si las cápsulas, y es apto para todo el mundo, incluso si eres celíaco, hipertenso, diabético, y es que además es la manera más natural de perder peso. Vamos a ver, ¿qué hacemos? Sí. ¿Qué hacemos la primera semana, Enriqueta?
Mira, en la primera semana hacemos una limpieza del sistema digestivo, ya perdemos 3 kilos, bajamos muchísimo volumen rápido, y son los sobes de piña, que son depurativos.
¿Y cómo seguimos la segunda semana?
Pues en esta segunda semana conseguimos que desaparezca la hinchazón de la barriga, vamos a renovar la flora con los sobes de naranja, bajas de talla, centímetros, y combatimos el estreñimiento.
¿Y la tercera semana cómo rematamos?
Pues rematamos con las cápsulas captagrasas, que además son saciantes, que es un potente activador del metabolismo para bajar de peso sin perder masa muscular y sin efecto rebote.
Pues ya lo sabes, solo hay que llamar. Llamar al 650-51-52-53 y te vas a llevar gratis con el plan 1-2-3 las 3 infusiones, la detox, la lipo y la adrena, y la caja de galletas dietéticas y ecológicas. Así que depúrate, desintoxícate, consigue ya bajar 2 tallas y de 3 a 7 kilos menos en 3 semanas. 650-51-52-53 y despídete de la grasa con el poder de la naturaleza, sin esfuerzos. Y la faja,
sin esfuerzos, pero vamos a poner la faja. Venga, vamos claro. A poner también a los oyentes de COPE gratis con el plan la faja, que es adelgazante, que es efecto sauna. Además, nos protege muchísimo la espalda. Eliminamos también barriguita con ella, eliminamos los michelines, y la podemos llevar en casa, estar sentados en el trabajo o de paseo o haciendo gimnasia, Esto es gratis con el plan 1-2-3 para que empieces ya, mañana mismo. ¿Qué tienes que hacer? Marca el teléfono 650-51-52-53. Cruz, vamos a decirle adiós a la barriguita, vamos a decirle adiós al sobrepeso, vamos a ayudarnos a que nos baje el colesterol, el azúcar, la hipertensión, porque por fin con el plan 1-2-3 vas a conseguir bajar de peso. Y repetimos el teléfono, 650-51-52-53, y a perder de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas.
Pues ya lo sabes, de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas, llama ya, y está Enriqueta y todo su equipo pues para atenderte sin compromiso y explicarte las bondades del plan 1-2-3. 650-51-52-53. 650-51-52-53. Enriqueta, patunets.
Patunets, cuida't, adeu.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de l'actualitat policial amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Imma, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel.
Que content Gràcies. Estic d'escoltar-te, com sempre, Imma. I d'entrada, la primera és la notícia, una de les notícies del dia, i és ja, sembla que es talla coll avall, que Mossos d'Esquadra doncs tindrà la gestió dels aeroports, s'encarregarà de la seguretat dels aeroports a Catalunya.
Sí, tant de ports com aeroports, segons va anunciar ahir la consellera Núria Parlon. Sembla que assumirem aquestes competències doncs, a partir del mes de setembre i per nosaltres és una bona notícia, evidentment. O sigui, nosaltres valorem molt positivament aquest anunci d'assumpció de competències en tant que som i volem ser la Policia Integral de Catalunya i, per tant, assumir doncs, quantes més competències millor. No?
Sí, però hi ha efectius?
Dit això,
aquí vaig allà, perquè sempre estic parlant amb tu de que falta gent, ostres, si a sobre...
Efectivament, no? Aquest relleu no, de competències ha d'anar acompanyat, primer de tot, d'un pla d'assumpció de competències, no? De determinada manera, clara, quants agents...
Imma? Vaja. És el moment de dir... És que se nos... s'ha tallat. Imma, m'escoltes?
El que no podem fer és desvestir un sant per vestir-ne un altre. Vull dir, assumir competències sí, però amb garanties, no? I configurant un full de ruta, no? Veient de quina manera doncs, es fa, no? I d'on sortiran aquests agents, si tindrem més recursos humans per fer-hi front... perquè ara mateix tenim el topall amb 25.000 agents i llavors el que no podem fer és comprometre la seguretat pública per tal d'assumir noves competències. Per tant, una bona notícia, però que sempre s'ha de fer amb garanties. No? Llavors, ha de ser gradual, a mesura doncs, que anem incrementant els efectius del cos, que vagin entrant... No?
Gent jove. Nous efectius, sí.
Tota aquesta gent que sortirà de l'escola, doncs, evidentment, ens dotarà de recursos humans i també d'infraestructures per fer-hi front, perquè recordem que estem fent convocatòries, no? Tots aquests anys portem de convocatòries i més que n'hi haurà, i necessitem infraestructures i mitjans tècnics per poder assumir doncs, tot el sistema de seguretat pública amb certes garanties, perquè, evidentment, no ens podem permetre una altra cosa.
Home, sí, està bé, però insisteixo, no sé si primer és tenir els efectius i després anar assolint aquestes competències, o al revés, perquè a vegades ja saps que les decisions polítiques que es posen per davant els és igual que hi hagi efectius o que no hi hagi efectius. Tiren pel dret i punt.
Sí, en aquest cas el departament ja va dir també que era necessari doncs, dotar d'efectius i que bueno, ja diem nosaltres que això ha de ser gradual, que no es pot fer d'un dia per l'altre. Per tant, és una bona notícia en tant que volem ser policia integral i assumir totes les competències no?, que ens ha de dotar el sistema de seguretat pública, però amb garanties, com deia.
Molt bé, veurem si és primer la imatge política o la coherència de fer les coses com s'han de fer. Tant de bo siguin com s'han de fer, tant de bo, eh? Escolta, una bona notícia, Imma, i és que les xifres de delictes a Catalunya han millorat. Sembla que, bé, la cosa baixa, no? És lleuger, també s'ha de dir, no? Però hi ha una lleugera millora, sobretot a la ciutat de Barcelona, que era la que encapçalava tot això.
Doncs en alguns delictes baixes, sí, efectivament ha baixat. Segons diuen les dades, jo no sóc molt amiga de les dades, però en qualsevol cas, sobre el paper semblaria doncs, que els robatoris amb força en pisos, no?, que haurien un 13,4%, per exemple, i també els robatoris amb violència i intimidació, i els furs, que és una qüestió important, perquè els furs sí que és un problema doncs, que genera molta inseguretat i molta percepció d'inseguretat. No? A vegades tenim aquesta percepció, sobretot deguda o a causa dels carteristes, els multireincidents, no? Aquests petits delictes del dia a dia que són els que realment generen molta, molta percepció d'inseguretat. I és aquí on hem de treballar fort i crec que per part nostra pensem que s'està fent. El que passa és que és el de sempre, no? Anem com anem i bueno, amb els que som, amb els recursos que tenim, doncs s'ha fet molt bona feina. En qualsevol cas, sabem que està augmentant en certa manera alguns delictes violents, també han augmentat els homicidis, no?
Sí.
I alguns delictes doncs, associats, no, a tot aquest escenari que hem parlat moltes vegades en aquest programa, que podrien ser, per exemple, doncs, la salut pública, no, tot el relacionat amb la marihuana, doncs, ha generat altres tipologies delictives que, evidentment, això ha generat també doncs, que tenim més presència d'armes al carrer, bueno, qüestions que ja s'han parlat abastament en aquest programa, sí, sí. Però que tot això doncs, sembla que va en augment i que també s'està posant fil a l'agulla per tal d'intentar revertir, no, aquesta tendència que ha hagut, no, amb altres aspectes. Però bueno, en qualsevol cas, les xifres, ja et dic que jo no sóc molt amiga...
Per què no sóc amiga de les xifres? Explica'm.
Bueno, perquè les xifres a vegades doncs, bueno, mostren una tendència, però tampoc realment...
La realitat.
Nosaltres tenim unes... Jo no puc qüestionar les xifres que es publiquen, doncs les publicaran i ja està, però també tenim les que ens diuen els companys i companyes que estan al carrer, la sensació que tenen, no? La manera en què treballen, doncs també ens donen uns missatges que a vegades doncs sembla que no concordin gaire amb aquestes xifres, però en qualsevol cas celebrar-les perquè evidentment la bona feina es nota i evidentment això no podem qüestionar-ho, no?
No, el cas és el que toca, segurament.
Està molt clar.
Digues.
Perdó. No, que ja tenim la creació d'alguns grups que treballen molt fort per desarticular algun tipus de tipologies, no, com el grup dels Fura regional a Barcelona, que fan una tasca ingent doncs, per poder prevenir tot aquest delicte del dia a dia, o bueno, hi ha altres grups, no, que estan treballant com el grup regional de motos, els Guilla, doncs ja estan fent doncs, una tasca de reacció doncs molt potent per poder prevenir doncs, tot i tenir les xifres que tenim sobre la taula, evidentment.
No, bàsicament, si una bona feina del cos policial no va acompanyar també d'unes lleis que acompanyin, per exemple, la multireincidència, aturar tot això, doncs no sé si és la feina a vegades acaba marxant però no acaba de marxar. És una qüestió també de lleis, de factors multifactorials en aquest cas. Bé, i mira que estàvem parlant d'això, hi ha una cosa curiosa que m'agradaria que m'expliquessis, perquè s'han detingut 5 persones per robar caixes fortes de joieries i immobiliàries, però ho han fet, sembla, amb una curiosa barreja de gasos.
Sí,
no sé,
sí, dos gasos.
Explica'm això perquè m'agrada força l'atenció. Sí, digues.
Sí, és una tècnica que no és habitual aquí a territori català, que es diu l'oxità, que és un mètode doncs, que combina dos gasos, l'oxigen i l'acetilè. I el que fan és barrejar aquests dos gasos, el qual produeix doncs, una combustió que quan tu l'apliques amb un bufador doncs, permet tallar metalls resistents. I aquest tipus de delicte no és molt habitual aquí i això va dificultar molt en aquest cas la investigació i el poder de tenir aquestes persones que robaven caixes fortes de joieries i d'immobiliàries amb aquesta curiosa barreja, no? I eren persones doncs, molt especialitzades, havien fet 17 robatoris i 3 dels quals a la ciutat de Barcelona, i evidentment doncs, treure de circulació aquestes persones doncs, és important, no? 3 d'elles han entrat en presó provisional, l'extrem que evidentment doncs, celebrem i felicitar els companys, no? Tant de Policia Nacional com del cos de Mossos per haver desmantellat aquest grup criminal especialitzat amb aquest tipus de robatoris.
Bueno, de fet, estàvem parlant també que no només a Barcelona, sinó a Badalona, a Tarragona, a Palamós, a Cambrils, sí, a Rubí, sí. A Esplugues del Llobregat, a Platja d'Aro i Sant Antoni de Calonja.
Sí. Sembla que havien actuat aquí. Barcelona, sí. Tarragona, vull dir, abastaven tot el territori català, gairebé de nord a sud, evidentment.
Sí, ho teníem molt clar, I van con un soplete, bàsicament, no? Amb un tallador de metalls, sí, bàsicament, sí. Seria això.
Uh-huh. Ostres, sí, sí.
Espectacular.
I en algun cas, doncs, per exemple, bueno, en total em penso que havien sostret bueno, en total en tots els robatoris, em sembla que un valor de 700.000 euros, però bueno, havien robat joies per valor de gairebé 300.000 euros, per tant, bueno,
doncs
sempre una bona notícia treure de circulació, com deia, aquestes persones, no?
Doncs, Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, com sempre, escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada i per fer 5 cèntims de l'actualitat amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a tu, bon dia.
No, s'ha de dir, m'ha cuidat. Doncs, mireu, hi ha moltes coses. Jo estic pendent a veure què passa amb això de la gestió que s'explicava la Imma, de ports i aeroports, perquè a vegades les decisions polítiques, i ja ho sabeu, no vaig a descobrir ara res nou, per qüestions, i s'ha fet moltes vegades amb algunes lleis que no n'esmentaré ara perquè tothom les coneixem directament, la del sí és sí, vale, ja l'he dit, la del sí o sí. Per fer les coses de pressa per una imatge política i mira lo que hemos hecho, acabem liándola. Per cert, que demà intentarem parlar del salari mínim interprofessional que s'ha pujat, el salari mínim interprofessional, al final s'ha aprovat, però tributarà. És a dir, no s'ha pujat el mínim exempt per tributar en Hisenda. És una mena de... El govern es fa un autorregalo de diners. Seria una principal conclusió una mica xusquera, però en parlarem més en profunditat amb Jack, i sap, que sap i molt, eh? Estem a punt d'arribar a la una. Després ja parlarem d'una qüestió realment sensible. Casos de violència sexual infantil. En parlem a migdia. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Copé amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Quatre coses i tornem.